Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La figura d'Agustí Duran i Sampere, prohom de la cultura catalana, va ser cabdal durant la primera meitat del segle XX per la dedicació intensa i polifacètica al coneixement i a la divulgació del patrimoni nacional. Va treballar en camps com l'arqueologia, la història, la museografia, l'art. També, de manera destacada, es va dedicar a l'organització de diversos arxius. Va ser una de les vessants professionals on més va brillar. De fet, va impulsar un model propi de gestió que permet considerar-lo el promotor i ideòleg de l'arxivística catalana. En una primera fase, Duran i Sampere es va encarregar d'organitzar l'Arxiu Municipal de Cervera i també el de Barcelona. El 1912 va ser nomenat arxiver honorífic de l'Ajuntament de Cervera, la ciutat on havia nascut 25 anys enrere, i el 1922 dirigia l'Arxiu Històric de la ciutat a la capital catalana. En tots dos casos, va proposar separar els fons històrics dels administratius. En l'etapa de la Generalitat Republicana, com a membre del Consell de Cultura i conseller delegat de la ponència d'Arxius, Biblioteques i Belles Arts, l'any 1931 va concebre el primer sistema arxivístic nacional, que defugia les concentracions de documents en un sol lloc i que tenia molt en compte els arxius municipals. Aquest projecte pioner el va convertir en la persona indicada per dirigir i executar el salvament dels arxius catalans durant la Guerra Civil. L'any 1936 seria el cap de secció d'arxius de patrimoni històric, artístic i científic de la Generalitat, i dos anys més tard era el director de l'Arxiu Històric General de Catalunya. Sense aquesta tasca metòdica i la de tot el seu equip, no s'haurien pogut conservar fons especialment transcendents pel coneixement de la història de Catalunya. Per aquesta contribució a la memòria nacional, la dictadura, naturalment, el va depurar i el va apartar del servei municipal i el va sotmetre a un consell de guerra. L'interès per la preservació del passat es va mantenir intacte fins a la mort l'any 1975. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, gràcies. Com va?
Bé, avui parlem d'un personatge, a mi em sembla fascinant, en Duran i Sampere. Saps que és precedent nostre de l'avantguarda? Perquè, entre moltes altres coses, perquè durant, no sé, 30 o 40 anys va tenir un programa a Ràdio Barcelona parlant d'història i escolta'm, no s'ha conservat cap gravació, però en tot cas sí que sabem més o menys com anava i és un precedent nostre claríssim.
Sí. Bueno, és allò de llaurava la cultura.
Sí.
Ell, com que venia d'un origen... Hi ha un article de la seva filla extraordinari, que a més és tan bonic perquè demostra, diguem, la humilitat i la senzillesa, no? Diu, a casa nostra que venim d'esparderers i pagès al segle XII o XIII...
Caram.
Sí, i després tu penses, bueno, però com es van convertir en uns propietaris rurals importants a la Segarra, sí, al segle XIX, no? El 18-19. Mm. Bé, perquè venien oli, venien blat i venien paper de capellades a Cuba. Mm. I importaven tabac i rom. Mm-hmm. I clar, i a partir d'aquí,
amb el comerç
aquells anys, llavors van comprar
comerç
totes aquestes...
No terrible, no estem parlant d'esclavismes...
Comerç. I aleshores, a partir d'aquí, dius, home, doncs clar, es converteixen en grans propietaris rurals, diguem, es refinen, s'afinen, van a ciutat, tenen més cultura i tal, però no oblidar els orígens. Doncs ell continuava llaurant la cultura. I jo crec que...
Sí, de llaurador, encara que venia d'Esparderers, però sí.
Esparderer, llaurador, les dues coses. Vull dir que la pobresa era notòria. Però hi ha una cosa que és important. Molt, molt, molt del que tenim dels nostres arxius, que en certs aspectes són dels importants del món, amb medievals, segur, i amb altres, déu-n'hi-do, amb revolucions i guerres i tot això.
Sí, amb tot el que s'ha arribat a cremar, amb les guerres diverses, doncs, que hem patit. Sí.
Doncs és gràcies a Agustí Duran i Sampere. És a dir, va fer política més que moltíssima gent. No estan en partits i discutint al Parlament i tal i qual, no, pencant. Treballant i treballant i fent unes determinacions arxivístiques que permeten arribar al que ara hem dit. Nosaltres som una primera potència mundial en referència a l'arxivística.
Caram, caram. Doncs la directora de la primera potència, en aquest cas, la tenim aquí.
Sí, sí, sí.
És la senyora Pilar Cuerva Castillo, que és la directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya i també comissària d'una exposició molt interessant, l'arxiver Duran, ideòleg de l'arxivística catalana, que es pot veure, si no vaig errat, al vestíbul de l'Arxiu Nacional a Sant Cugat, no?
Sí, correcte. Es pot veure fins al 13 de juny, dins de la Setmana Internacional dels Arxius. La fem arribar fins aquesta setmana perquè considerem doncs, que, efectivament, com deia el doctor Sabater, per nosaltres Duran és una figura molt rellevant per l'arxivística catalana i era de rebut que l'Arxiu Nacional li retés aquest homenatge, no, en el 50 aniversari de la seva mort.
I ha sigut sempre... Aviam, és evident que qualsevol país, quan té una figura cabdal que ha organitzat els arxius, li ret homenatge o el guarda la memòria. Però Duran era un home modern, va seguir les línies arxivístiques internacionals, va ser un pioner en moltes coses, o no? O simplement va ser un bon treballador i amb això ja té molt de mèrit, no ho sé.
Una de les coses que hem volgut destacar justament en aquesta exposició és aquesta vessant de Duran i Sant Pere de portador a l'arxivística catalana. Fins ara es deia una mica, es deia de Duran, no? Perquè com que era un home doncs, que tenia aquesta bonomia, no, que parlava amb tothom...
Sí,
i després un home que relacionava molt bé, no? Que semblava que era un arxiver sense mètode, semblava que era un home que anava fent, no? A mesura que anava
agafant papers i els anava posant, no? I no.
Però no se diu gens ni mica amb la seva realitat. Era un home que a principi del segle XX, doncs ja està llegint, no?, els manuals que estan voltant per Europa, perquè hi ha manuals que... destaquem el manual dels holandesos, que acaba fent difusió dels grans principis de l'arxivística moderna, al segle XIX, que tenim la sort que a començaments del segle XX es tradueixen, primer estan els manuals en holandès i es tradueixen a l'anglès i al francès. Duran dominava la llengua francesa, havia estudiat, ell mateix ho explica, no?, alguns anys a l'Institut al Liceu Políglota de Barcelona i creiem que ell, fet, en la seva memòria ell ho diu, no?, que és el gran referent per ell quan aplica els principis, el referent és aquest manual dels holandesos.
Parlem, si li sembla, una mica d'arxivística abans de Duran, per veure què representa Duran amb tot això.
Sí.
Com, clar, arxius n'hi ha des de l'edat mitjana, sí, claríssim.
Sí.
Els romans també tenien arxius, però ja ha quedat una cosa més obsoleta, no? Però arxius, recordem el nomenat actualment Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu dels Comtes de Barcelona...
Arxiu Real de Barcelona.
Arxiu Real, no?
De Barcelona,
que per tant, té una llarguíssima tradició. Però jo no sé si s'arxivava igual al segle XV, que es va arxivar a partir del segle XIX. Què va innovar Duran en aquest sentit? Com era i
ell aplica, al segle XX aplica uns principis que ja estan corrents, diguéssim, que és des de França, des de 1840, ja estan corrents, que són els principis d'organització del fons, del principi de provinença. Però no és una cosa sistemàtica. Encara trobem molts arxius que s'estan organitzant temàticament o alfabèticament. Jo crec que l'aportació que fa Duran no és tant inventar aquests principis, que evidentment ja estaven inventats, i ja corrien per Europa, per Espanya, per l'estat espanyol també corrien, aquí també s'aplicava mínimament, però jo crec que el que fa Duran és sistematitzar aquesta aplicació. Penseu que a principis del segle XX el que està corrent per Europa també és la difusió de la CDU, de les biblioteques, i llavors una organització temàtica. Llavors, Duran, davant aquestes influències...
O sigui, botànica, tots cap a un costat.
Tots cap a un costat. Exacte.
Contractes administratius, tots col·locats aquí. Memòries, tots posades allà. Aquest era el sistema que s'utilitzava.
Aquest era molt el sistema que s'estava imposant. Llavors, Duran, davant d'aquesta situació... té una actitud proactiva d'aplicar els principis de l'arxivística moderna, que és molt important per una raó, perquè després, quan anem a la guerra, que suposo que en parlarem,
sí, no, i tant.
Facilita moltíssim poder retornar els arxius als propietaris originals, no? Perquè ell els organitza d'una manera que en contra del que ha passat amb les obres d'art, no? Que sovint no se saben quin eren els propietaris perquè té un altre tipus d'organització, en els arxius sí que Durán va preservar aquest origen, no? Aquesta propietat original.
Hi ha una traçabilitat que es diu ara dels aliments, però que suposo que amb els documents és exactament igual.
Correcte.
O sigui, dels munts en fa apartats, diguem, de la quantitat extraordinària que estaven localitzats en un arxiu determinat, els va classificant per àrees concretes.
Bueno, bàsicament és que no els barreja, que és el gran principi de l'arxivística. A vegades és la gran diferència amb les biblioteques. No es fan col·leccions, sinó que no es barregen els fons. S'identifica qui és el productor, si és una institució o una persona, i mai es poden barrejar amb els d'una altra persona o institució. Clar, això és una sistemàtica que permet que tu sempre tinguis identificat de qui és aquell fons. Salamanca es va poder fer perquè es van poder identificar quins eren els productors, la Generalitat, els privats, etcètera.
Va, anem a parlar de Durán, ara. Vinga, que així tenim una idea una mica més clara de com funcionava l'arxivística. Ell, hem comentat que era de Cervera i comença la seva tasca professional a Cervera, però que va ser una vocació crescuda a casa, o com va anar la cosa?
Bé, com ha dit el doctor, no? Era d'una família que venia d'Espardanyers, no?
Sí, però ja era una família,
molt potent
i amb propietaris rurals.
Molt benestant.
Propietaris rurals de Cervera que tenien un punt de distanciament sobre la població,
Això passava al classisme, era habitual a tot arreu, vull dir, no només a Cervera, El trobaves a tot arreu,
això. El que passa que a Cervera i a tots els llocs on hi havia, diguem, una agricultura que era una agricultura de secà, diguem, quan arriba el liberalisme, quan arriba el segle XIX, tots entren una mica en crisi, tots aquests sectors, Aleshores és quan els fills bons d'aquestes famílies se'n van a ciutat, que això vol dir Barcelona.
Quan comença a funcionar el canal d'Urgell.
Sí, però ja és un segle més tard.
Sí.
El rendiment ja és un segle més tard. I llavors, clar, a més, el canal d'Urgell no afecta la part alta del Cervera, la Segarra no l'afecta. Ara sí el Segarra-Garrigues.
Sí, però en aquell moment no.
Arriba el Durán i Sant Pere, que diguem, la família se n'adona que el seu futur, com altres, diguem, propietaris, passa per passar a la ciutat.
Correcte.
No hi ha cap més ciutat a Catalunya en aquella època.
Correcte, perquè el seu pare, al final, era registrador de la propietat i la seva mare provenia d'una família de notaris, és a dir, que entren en el món de les lleis, dels registres de la propietat. Durán i Sant Pere se'n va estudiar, evidentment, estudiar dret, tal com vol la família, no? Però també estudia filosofia i lletres, la secció d'història, no? I entra en contacte amb aquesta cultura barcelonina, no? Que li desvetlla aquest interès per la història. De fet, hi ha un moment quan ell estudia dret que té una certa atracció per una cosa tan, bueno, inverossímil, jo no em vull ni arribar a imaginar que devia representar això per la mare, pel pare, no? Que tenia un interès per la criminologia i ell fins i tot es vol apuntar, no, a la Facultat de Criminologia, que estava a Granada i que ha de deixar perquè el pare es posa malalt i decideix anar a cuidar el pare.
Barcelona tenia una bona base per poder treballar aquells anys.
Les matances es feia molt bé, la gent de Barcelona.
Sí.
I llavors ell s'interessa pel món de la història, entra en contacte amb Antoni Rubió i Lluch i llavors ell explica, perquè Durán el que fa és sempre documentar tot, està tot contínuament documentant, la seva biografia l'està fent i refent contínuament fins que mora, pràcticament, i ell explica aquesta atracció que li desvetlla Rubió, no?, pel món de la història. I la connexió que acaba tenint de forma molt, molt primerenca, no?, des de l'arxiu de Cervera, perquè allà entra en contacte amb Ramon Pinós, que és el mossèn Pinós, que era un home molt connectat amb Barcelona. És a dir, ell, Durán, té dues grans connexions a Barcelona. Els estudis, que coneix també a Rubió i Balaguer, que serà el seu gran amic, no?, i Nicolau d'Olver, Puig i Cadafalch, entra en tot aquest món barceloní, i després Ramon Pinós, que Ramon Pinós, el mossèn Ramon Pinós, el connecta amb l'Acadèmia de Bones Lletres, perquè és un referent a Cervera, i amb el LIEC. Llavors, ell està rebent
l'Institut
d'Estudis Catalans, correcte. Ell està rebent aquests grans historiadors que estan fent la nova història catalana i estan demanant documents. I a mossèn Pinós, i ell entra en contacte amb aquesta gent. I Pinós mor molt aviat, el 14, i ell rep els càrrecs que tenia Ramon Pinós. Per tant, queda connectat ja per mai més amb tota la cultura barcelonina, no? És a dir, l'alta cultura barcelonina, entenem-nos, vull dir, som gent molt rellevant que després tindran un paper molt important.
Per tant, estem parlant dels anys primers de la Mancomunitat, és el moment amb, que, amb sí. aquest canvi cultural i administratiu, és una barreja de les dues coses tan brutal que representa, tan brutal en positiu, que representa la Mancomunitat de reorganització, l'aparició de la Biblioteca de Catalunya, etcètera.
Un model cultural, un model ideològic, un model de país, un model
polític. Els anys de Pompeu, els anys etcètera, i tota aquesta gent d'Eugeni d'Ors...
Prat de la Riba, aquest moment.
O sigui, ell està al rovell de l'ou, llavors,
ell està al rovell de l'ou. És un home que cal considerar que a través de l'Institut d'Estudis Catalans ell aconsegueix tenir un paper essencial en la cultura barcelonina. És un home de la Mancomunitat. Mm. Hi ha vegades que dius, bueno, és que aquest sistema republicà sembla que neix a la Mancomunitat. És igual, és Durant. Sí. Perquè Durant està a la Mancomunitat. A més, és un, que es pot dir, no? és un possibilista. Al final és un senyor que li interessa el patrimoni en totes les seves vessants. De fet, la llengua, per exemple, ell la considera un patrimoni més. Arxius, museus, padellassos, no? Té una visió molt àmplia del que és el patrimoni i ell està al rovell de l'ou.
Patrimoni cultural, no? Patrimoni de butxaca.
No, cultural.
Un altre patrimoni diferent, sí.
Sempre cultural. Llavors, ell és un home en la Mancomunitat, que hi ha la possibilitat de posar en relleu aquestes polítiques culturals, s'amaga en certa forma durant la dictadura primorriverista i torna a sorgir com a l'home fort de la Segona República, no? Pel que fa tant a arxius, efectivament, no n'hi havia cap altre més brillant, però també en quant a gestió cultural i patrimonial.
Clar, a més, durant la dictadura de Primo de Rivera, que escapça totalment la Mancomunitat i la seva tasca, sospito que la tasca de preservar el patrimoni cultural català no devia ser gaire ben vista per les autoritats, no? Perquè s'estaven atacant sistemàticament el que era la constitució d'aquest patrimoni, sobretot el lingüístic, però no només. Durant ho devia tenir difícil aquí.
Sí, el que passa és que jo crec que s'ha de tenir en compte que Durant té aquesta visió possibilista de la situació, sempre l'ha tingut, i en plena dictadura, no? Doncs ell impulsa, per exemple, el Museu d'Història amb l'exposició internacional de 1929 al Museu d'Història de Barcelona, quan hi ha altres que han quedat fora de tota la gestió de l'exposició internacional, no? Estem parlant del Joaquim en museus, etc. Ell es manté i té la capacitat de muntar una exposició que és l'embrió, no? Després de... És un home que sempre troba alguna manera de fer lluir el patrimoni, A vegades amb més força i a vegades amb menys força.
Recordem que el Museu d'Història de Barcelona, que ja tenia una tradició anterior, neix bàsicament quan ja el 1909 es destrueix gran part del centre de Barcelona per crear la Via Laietana i allò provoca no només l'aparició de les restes romanes famoses que es poden veure ara, sinó que a més hi ha molts edificis que han de moure's de lloc, fragments de patrimoni, etcètera. Ja venia de la desamortització del 35, que també hi havia hagut, i això crea un patrimoni que de sobte s'ha d'organitzar, aquí, que el Museu d'Història de Barcelona passi de ser un lloc on s'acumulen coses a un museu de debò,
sí,
no?
Sí. És també, diguem, la presentació de cara als propis catalans i de cara a l'exterior d'una ciutat que és la gran ciutat de l'estat espanyol.
Sí.
Llavors s'ha de fer valdre, no? I com es pot fer valdre? Home, perquè té 2.000 anys d'història. És una manifestació d'això, no?
Sí, clar, Durant aquí ho veu clar, no? Clar. I això les autoritats primorriveristes no el molesten especialment?
Bueno, ell, en alguna correspondència que té, perquè ell marxa a Barcelona el 17, no? Es fa càrrec primer com a subdirector de l'oficina de Barcelona, on depenia l'arxiu, i després serà el director, però marxa de Cervera a Barcelona, però ell sempre deixa un home a Cervera, i en aquesta correspondència que manté amb el seu home de confiança de Cervera, doncs ell explica, ara és hora de baixar el to, ara és hora de mantenir el patrimoni, no ens la lloguem, ja vindran temps millors. És a dir, té una visió possibilista total de poder salvar. Hi ha una vessant de Durant que jo crec que s'ha explicat molt poc, que és un gran innovador en quant a la difusió. És molt difícil pensar que al començament del segle XX els arxius es poguessin pensar en clau de difusió ciutadana.
Era una acumulació de papers i para de comptar.
Ell sempre té aquesta visió de servei a la ciutadania, que primer Efectivament, després ho veiem a la ràdio, no? Com tu bé has dit, que malauradament
no
s'ha conservat res. Nosaltres hem intentat recuperar, però no hi ha alguna manera. Sinó que ja en els arxius també ho pensa. És a dir, i això que ara ho diem tots, que els arxius han de ser per la ciutadania, doncs això Duran ja ho deia al 1910. Llavors, en això era molt innovador. Estava molt al dia de les noves tendències.
L'any 1914, Agustí Duran i Sempere va obtenir un primer premi de l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, per la memòria sobre la constitució i ordenació de l'Arxiu Municipal de Cervera. Als 27 anys, Duran havia demostrat estar molt al dia de les tècniques de l'arxivística europea moderna, del mètode històric alemany i de la tradició dels arxius de finals del segle XIX. La relació amb l'IEC, on va coincidir amb experts en la matèria com Antoni Rubió i Lluch, va influir de manera decisiva en el seu futur professional.
Estimat Agustí, felicitats pel premi. Això ho hem de celebrar.
Gràcies, senyor Rubió. Estic molt content.
M'admira la seva perseverança a l'hora de protegir el passat.
No hi ha pas per tant. Només estic seguint el camí que van apuntar amb en Miret fa uns mesos, amb la memòria presentada a la Diputació de Barcelona. Hem de tenir més afany en conservar els papers que en esbrinar les històries que conten.
Em sembla molt entenimentat. Ho comparteixo plenament.
Tots són fills nostres, pedallassos i papers. Però la documentació és la pubilla i li hem de guardar tot honor.
La documentació és la pubilla? Caram! Quina sentència que us heu empescat! Aquesta la deveu haver fet servir a l'informe, oi?
Un no es pensa una frase tan rodona cada dia.
El meu fill Jordi també me'n parla sovint de vos. La veritat és que m'ha interessat molt tot el que hi dieu a l'informe. Tan original i tan fonamentat al mateix temps.
M'agrada que dieu això de fonamentat, perquè ha estat una de les meves grans preocupacions. Abans que res, he de reconèixer el mestratge de mossèn Ramon Pinós amb qui em vaig introduir als arxius de Cervera. Després, els mètodes que proposo s'inspiren en l'edició francesa del 1910 del Manuel pour le classement et la description des archives de Miller, Faith i Frouet. També m'he fixat en la metodologia i crítica històrica que el religiós Zacarías García Villada va publicar fa un parell d'anys. Per ell, el mètode històric alemany és el més eficient.
No us deixeu en Josep Serra i Camp de la Creu.
Seria impossible no tenir-lo en compte. En l'àmbit català, la seva memòria sobre la classificació de l'Arxiu Municipal de Vic m'ha resultat molt útil.
Agustí, crec que no hi ha ningú que conegui més a fons que vos els mètodes més moderns de gestió dels arxius. Em rendeixo.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb Pilar Cuerva i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la vessant arxivística, que potser és la més important, ara ho comentarem, d'Agustí Duran i Sempere, un personatge clau durant el segle XX per la conservació del patrimoni català. Això és clau per Duran i Sempere, sobretot arxiver, o era una altra cosa? Perquè, clar, era tan polifacètic.
Jo crec que era un home molt noucentista, sí, era tastaulletes, li interessava tot, no? Però jo crec que en la vessant... Bueno, era un molt bon historiador de l'art gòtic, era un especialista de l'art gòtic de referència, eh? Encara ho és avui dia, si has d'estudiar l'art gòtic, has d'anar a Duran i Sempere. Era arqueòleg, se'n va en Colomines, amb l'IEC, a les excavacions... Però jo crec que la gran aportació de Duran realment és el salvament que fa dels arxius durant la guerra, això és brillant. I després, que crea un sistema d'arxius que és el sistema que tenim avui dia. No s'ha mogut, tenim el sistema de la Segona República, que se va pensar la Mancomunitat, però tenim aquest sistema. Llavors, ell és la gran aportació que fa, jo crec, a la cultura general del país és aquest gran sistema d'arxius. No?
Sí, i una cosa que jo crec que és molt important, que això ho pots diferenciar molt quan ho veus a principis, quan vas a buscar documentació, diguem, a Cal Ardiaca, quan sí. ell, que en fi, és director a Cal Ardiaca, que ho serà un munt d'anys...
Cal Ardiaca, perquè no són de Barcelona, perquè de vegades aquestes coses és a la seu del dels arxius de Barcelona, diguéssim, d'arxiu.
Que fonamentalment sí. és de tot Catalunya sí. i que, a més, té fons d'arxius que a la resta de l'estat espanyol no tenen.
No tenen.
Doncs això és el Duran i Sant Pere, eh? Sí. És a dir, i a Cal Ardiaca, que m'he passat bastantes hores de la meva vida treballant en el seu moment, no tant, clar, lògicament, la feina que fa és que allí fa una pedrera de joves historiadors que després sortiran
Correcte.
Gent...
Per cert, de Cal Ardiaca van tenir l'amabilitat d'ensenyar-me el despatx del director de Cal Ardiaca, que el director, en aquell moment que m'ho va ensenyar, havia intentat preservar al màxim, òbviament, fins a un cert punt, de com el tenia Duran i Sant Pere. I, clar, és a la torre romana que dona a la plaça nova de la catedral de Barcelona. És una cantonada, per tant, d'una forma quadrada, és clar, és una torre.
Una torre de defensa.
Sí, una torre de defensa, amb les finestres
de la
romanes.
Sí, sí, de la muralla,
ell tenia el despatx allí amb fragments de muralla i amb elements, una figureta romana, un detall del segle XVIII, i clar, dius, caram, jo també aquí m'hi apunto, com a despatx, una meravella absoluta
sí,
tenia.
Totalment, sí, sí, totalment. Ell té una visió, és molt innovador, per exemple, què introdueix en aquests anys, per exemple, que estem parlant, no? Doncs introdueix que els arxius públics, per exemple, doncs puguin incorporar arxius privats. Això sembla una cosa molt habitual, de fet.
I en canvi, en aquell moment
l'Arxiu Nacional de Catalunya té la meitat dels seus fons que són privats i públics, no? Però en aquell moment és una idea molt, molt, molt important, perquè vol dir que es dedica a salvar arxius privats.
Clar.
Un arxiver que és d'una administració pública. Què fa, també? Va mirant els documents que s'han perdut al llarg de temps, perquè ja sabem que els historiadors també els agraden molt els documents, i els documents es perden. Doncs ell intenta recuperar tota la documentació.
Això ha sigut un toc als historiadors, eh? Sí, no. Tota la taula, pam!
És així. Els arxivers també ens delim pels documents, eh? No, però vull dir que és veritat que es perden els documents perquè es treballen, no hi havia còpies i es treballaven sí. i això. Ell també fa aquesta tasca.
Hi ha hagut molt pirata, de documents que vas a consultar coses i dius, per què aquesta pàgina està arrencada? I dius, caram, o està subratllada amb bolígraf, coses del segle XVIII, no? Dius, doncs aquí hi ha...
D'algun nostrat escriptor que s'enduia pàgines.
Oh, i tant. Per això dic que hi ha de tot, la vida. Sí.
Ara això no es pot fer,
No, home, clar que no.
No, és que no es podia fer mai, però ara no es pot fer encara que ho vulguis fer, perquè hi ha càmeres, hi ha controls. Tot, afortunadament, no es pot fer.
El Patrick O'Brien, autor de moltíssimes novel·les molt interessants, a més, sobre l'armada britànica durant el segle, finals del XVIII, principis del XIX...
La guerra contra Napoleó.
Sí, doncs va ser perseguit perquè anava sistemàticament als arxius de l'almirallat britànic i arrencava pàgines directament i se les emportava i després ell ho deia. No, ho he copiat a casa i tal. Una cosa absolutament brutal. I sí, molts fragments d'aquelles novel·les, que són molt bones, per cert, és tret directament dels diaris dels capitans de vaixells d'aquella època, que els va arrencar ell dels arxius de l'almirallat.
Això es feia. Encara que sembli que només estem parlant de papers, no, estem parlant de la vida de les persones. Sí. Els arxius són els que reflexen com eren les dones o com vivien o com estaven les dones al segle XV. Sí. Expliquen com eren els pagesos al XVIII, expliquen el moviment obrer al XX.
Perquè es compraven les coses o deixaven de comprar. Perquè hi havia una mala collita i llavors el comerç de no sé què baixava, etc. Això són els arxius.
Hi ha gent que diu que la destrucció de la biblioteca, que és un arxiu d'Alexandria, ha fet que la humanitat no hagi evolucionat 700 anys més ràpid que evolucionat. Potser no caldria, tal com anem.
Sí, també s'ha de dir. Tornem a Duran i Sant Pere, si us sembla, amb tot això. Els anys previs a la proclamació de la Segona República, Duran deu tenir, clar, la situació general és el final de la dictadura de Primo de Rivera, aquells 2 anys aproximadament abans de l'arribada de la República, en què la situació realment és molt tensa i no se sap cap on anirà res. Hi ha molta esperança, però hi ha molta por. Com ho viu això? Perquè, clar, pels arxius devia ser un moment també tens, tot això.
Sí, bueno, Duran i Sant Pere està a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i està a Cervera. D'això no ho podem oblidar.
Ho fa al mateix temps.
Ell deixa un home, però sempre està ordenant aquell home. De fet, fa les proves pilots a Cervera i després les aplica a Barcelona. Ell s'havia presentat a la plaça de subdirector, que la guanya, amb un pla d'organització de l'arxiu municipal, històric municipal de Barcelona. El guanya, aquest pla és el mateix que a Cervera, pràcticament és una còpia literal, el que passa és que el presenta abans a Barcelona perquè ha de guanyar una plaça i llavors el signa uns mesos abans. Llavors, ell està organitzant l'arxiu històric de Barcelona, perquè el 21 comença, té un programa que el programa és salvar la documentació d'abans de 1714. Això és una idea que se li ha criticat a Duran o l'arxivística moderna actual el veu diferent, perquè parlem del cicle de vida dels documents i no se separen els documents per dates, però en aquest cas, que estem parlant d'aquesta situació que es donava, no? Que els documents no hi havia control, la gent se'ls emportava, ell havia vist taules falcades amb pergamins, doncs és una mesura de salvament per Duran separar l'arxiu administratiu de l'històric. I llavors Duran està en això, està en intentar organitzar els dos arxius, no?, que estan sota la seva custòdia.
L'administratiu de Barcelona ara és paret per paret amb l'Acadèmia de les Bones Lletres,
sí,
que
senyor.
Duran seria
el
president durant molt de temps. També vull dir que ho tenia tot a tocar de casa.
Tot a tocar de casa. I, de fet, ell ho passa a la casa de l'Ardiaca, però és que a Cervera el que havia fet és endur-s'ho a casa seva. Amb aquesta idea de salvar els arxius històrics, no? O sigui, és un pilot que fa Cervera el 18, se l'emporta a casa seva i a Barcelona diu hem de buscar un edifici per l'arxiu municipal històric, no?
Aleshores arribarà a la República.
Arribarà a la República.
I quan arriba a la República, ell està ficat, està en la Constitució d'Esquerra Republicana, està en Acció Catalana, o no es fica en política tan directament?
Sempre s'ha dit, no? Evidentment, Duran i Sampere no era apolític, no? Estava lligat a la Lliga, ideològicament, en la correspondència que té amb aquest arxiver justament de Cervera, van explicant, i es va veient el goig que senten, no?, a mesura que la República, doncs, es proclama, és a dir,
tot el procés aquell semirevolucionari.
Sí. Però és un home conservador, no ho oblidem. Ell, quan ve la guerra, salva per salvar de la revolució. És a dir, és un home conservador. Però és un home catalanista.
Home, un arxiver és el mínim que se li pot demanar, no? Home, que sigui conservador.
Sí, conservador de documents, sí, segur, no?
És molt important perquè que es destrueixen arxius menors, però els grans arxius importants es conserven tots.
Sí, sí.
Això s'ha de tenir en compte, eh? Vol dir que aquí hi ha responsabilitats a les poblacions respectives que no van tenir el coratge, la possibilitat, la capacitat de fer-hi front. Bueno, clar.
Sí, clar, cada circumstància era molt diferent.
No direm la població perquè és fatal, però quan van anar a destruir un arxiu al Baix Llobregat en un poble, ho va defensar una persona i un exaltat va dir cultura és labrar la terra i li va posar un misto i va cremar tota la documentació que hi havia d'aquell període.
Sí.
Ja, ja.
Tot.
Sí. Sí, sí.
En altres llocs va sortir algú que hi havia Mossos d'Esquadra allà que van dir no, això s'ha de conservar perquè és la cultura del poble i al costat d'un Mauser.
Les bibliotecàries de la Biblioteca de Catalunya van salvar l'arxiu parroquial de l'Església del Pi amb trets, mentre els disparaven trets pels teulats van anar traient els diversos arxius. Vull dir que aquest tipus de coses i visitats es van cremar molts altres.
No, perquè hi havia la confusió de que l'Església havia estat durant èpoques, havia explotat a la gent, amb certa gent ho vivia així.
Sí, que a més és cert, en molts casos, vull dir que hi havia una barreja
de dues coses. Hi havia de tot, no? Una revolució surt tot.
Jo crec que s'ha de destacar la valentia de Duran i Sampere, no? És a dir, no s'aturava ni davant de la CNT, ni davant de... De fet, va treure els rètols dels edificis oficials i no volia identificar que hi havia arxius justament per salvar... És a dir, era un home molt metòdic i molt... O sigui, pensava molt sobre totes les accions que feia. No era un home sense mètode i sense visió, no?
El pla d'organització dels arxius que Agustí Duran i Sempere va presentar al Consell de Cultura de la Generalitat l'octubre de 1931 resumia els objectius en 11 punts. Duran proposava la creació d'un Arxiu General de Catalunya com a eix vertebrador de tot el sistema, a banda d'una xarxa d'arxius municipals i comarcals i la creació d'un nou Servei General d'Arxius. L'Arxiu General, l'antecessor directe de l'Arxiu Nacional de Catalunya, acabaria assumint la tasca de concentrar els dipòsits, la documentació que va caldre protegir dels perills de la guerra.
Primer, la documentació produïda per les diverses administracions i serveis públics de Catalunya anterior a la data que, per cada cas assenyali, serà declarada d'interès històric i quedarà posada sota el control directe de la Generalitat de Catalunya. Segon, la Generalitat de Catalunya exercirà aquest control per mitjà d'un Servei General d'Arxius. Tercer, el Servei General d'Arxius proposarà també els mitjans d'intervenir en l'organització dels arxius de corporacions públiques i d'altres institucions o de particulars, quan no poguessin ésser exposats sota aquell control, per tal d'establir una uniformitat d'organització en benefici de la utilització pública. Quart, amb la mateixa finalitat, l'esmentat servei procurarà que existeixi la connexió necessària entre aquests fons documentals i aquells que, procedents o no de Catalunya, estiguin situats fora del territori català i tinguin un interès marcat en la història de Catalunya. Cinquè, la Generalitat de Catalunya tindrà en tot cas dret de retracte per a l'adquisició d'arxius o documents històrics que siguin posats a la venda. Sisè, el servei, bon punt creat, procedirà de seguida a inventariar sumàriament els arxius i fons documentals de Catalunya. Setè, les corporacions públiques i les institucions anàlogues d'interès local podran optar entre conservar el dipòsit dels arxius que posseixen, si ofereixen les garanties de conservació, organització i servei públic que els seran fixades, o passar el dipòsit al servei corresponent de la Generalitat. Vuitè, els arxius, el dipòsit dels quals passi a la Generalitat, seran mantinguts sempre que sigui possible a la mateixa localitat on foren produïts, especialment si era factible d'acoplar-los a altres institucions culturals, biblioteques, escoles, museus, dependents de la Generalitat de Catalunya o en les quals pugui tenir intervenció suficient. Novè, podran també ser creats arxius comarcals de concentració d'arxius locals, tenint en compte preferentment les poblacions on ja, per compliment legal o per altra iniciativa, s'hagi concentrat un fons documental que ho justifiqui. Desè, serà creat un Arxiu General de Catalunya prenent com a nucli inicial els arxius que estiguin sota el control de l'Estat existents a Catalunya. Onzè, el servei constarà d'una direcció amb tots els elements necessaris al seu funcionament. Barcelona, 13 d'octubre de 1931.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Senyora Cuerva, 13 d'octubre de 1931 és quan s'assigna això. Això vol dir que han passat 6 mesos arrodonint el tema des de la proclamació de la Generalitat, etc, etc, i per tant tot estava a les beceroles, però això ja ho tenia pensat. No m'ho crec que s'ho hagués allò empescat en tan poc temps. Duran ho tenia això meditat.
Sí, sí, efectivament.
M'imagino, però...
Quan es proclama la Segona República, Duran ja té el pla d'organització dels arxius. És l'home dels arxius del país. Per tant, cal pensar que aquest pla ja l'està pensant durant la Mancomunitat, no? Ah. I ara és el moment. Ell en algun moment ho diu. Ara és el moment de fer això, no? Llavors, és un pla totalment pensat, estructurat, vaja, i que s'aprova, de fet, sense cap dificultat, no? És l'home de la República pel que fa als arxius i al patrimoni.
Es troba reticències per part del govern de la Generalitat o el govern central o d'algú per aplicar els seus plans?
Jo no conec cap problema, el problema va ser la guerra.
Això
però
encara
no,
falta. Sí,
no,
sí.
Ha, no, moment, no sí. Es va trobar cap problema, al contrari, va ser un pla que es va acceptar per tothom.
Però ni tan sols els arxius privats, els arxius que havia municipals, molt pocs, però n'hi havia arxius parroquials que no veia clar l'església. Això no va topar...
No, perquè ell estructura, sobretot, és un pla d'organització, sobretot d'estructura administrativa pública, diguéssim, eh? Diu com s'han d'organitzar els arxius públics. Després, l'entrada de privats, no? És un altre tema, no? Però ell estructura el sistema públic d'arxius. I, per tant, no, jo no em conec.
No, 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 però...
Existeix, ha hagut alguna discrepància dintre de la ponència quan s'estava discutint, però menor, és a dir, era un pla... Evidentment, quan es discuteixen els programes dintre de les ponències, no? Hi ha les seves més i els ets i uts, no? En aquest cas, jo crec que va ser un pla molt bo en el sentit de que va ser acceptat i, de fet, el Ventura Gassol, el conseller i el president...
que des del republicanisme, des del catalanisme, sí, sempre hi ha hagut un apreci molt gran per tot el món dels arxius, no? És a dir, l'aposta del país, de la nació, és l'aposta cultural, i l'aposta cultural, bueno, la prova està que l'última gran reforma que s'ha fet, i tots vivim i estem molt agraïts, sobretot les poblacions petites, que és el pla d'arxius a tot Catalunya, sí, arxius comarcals, que és el pla del Max Kanner, en certa forma és la continuïtat de Duran i Sant Pere, i això, fixa't que no ha tocat ni criticat ningú, i mira que...
Sí, aquí, hi ha passat colors diferents a la Generalitat.
Bueno, que, i, tothom, fa, i tothom ha tingut un comportament... Clar,
el sí, que correcte. Fa Max Kanner és agafar aquest pla i una altra oportunitat...
Modernitzar-lo,
sí, sí.
Una altra oportunitat després de la restauració de la Generalitat, no? És
clar,
implantar...
I fer-lo perquè ara és factible.
Exacte. Exacte.
Ja ho sabem, els pocs anys de la República són uns anys molt convulsos, molt, i per tant tots els estaments de la societat queden afectats. També va afectar els arxius des de l'any 34, des de la suspensió de la Generalitat, etcètera, etcètera. Tot això va afectar els arxius,
sí.
o Durant va aconseguir preservar i va continuar Durant també?
No, ell va continuar Durant.
Curiós,
continua
que...
sempre.
Sí, sí, sembla una pedra, diguéssim. Sí, 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 un pilar.
És molt sòlid. Durant és molt sòlid. Sí, sí. Jo crec que és un home sòlid.
Home,
i un home... I una autoritat, que a vegades...
Té dos suros que el permeten surar, no?, flotar. Un, que és conservador, i l'altre, que és catalanista. Per la
correcte.
Part conservadora l'ajudaran els conservadors a la guerra i a la postguerra.
Sí.
Bueno, a la postguerra,
sí.
A la guerra no. I, però a la guerra, durant
la part
de la guerra, la part catalanista. I llavors, clar...
Ell juga amb això, i allò que deia que és possibilista,
bueno,
amb el bon sentit de la
no
paraula.
No? Ell és així, i aleshores, en un moment o altre... Doncs,
sí, doncs es
un punt,
mostra
un
més un aspecte o un altre, i
sí,
va tirant.
Clar, i clar, ningú no s'ha compromès de forma concreta en cap partit polític, i això fa... que excepte la barbàrie franquista, just acaben d'arribar, quan, en fi, es volen carregar fins i tot el sol,
sí,
doncs
sí.
Amb ell pugui, algú el defensarà molt.
El sol perquè és la L, és palatal i la massa català, sí. I això fa que sigui perillós. En tot cas, durant el període de la República, ell va pujant de càrrec, però no, em sembla que no canvia gaire de funció. O sigui, malgrat
no.
que li van nomenant més coses, continua fent el mateix.
Jo crec que es produeix un canvi rellevant. Quin és el canvi rellevant? És que aquest senyor que té un respecte total per la documentació municipal i que neix del municipalisme, no? O sigui, neix de Cervera i Barcelona, s'acaba convertint en un home de país territorialment. Això, aquest valor que fa Durant de no pensar... al municipi, sinó la documentació municipal, sinó que s'eleva, no? S'eleva i és capaç de pensar en el territori, a Catalunya, no? Jo penso que és un aspecte que no s'ha valorat de Durant. El fet de que el càrrec en l'arxiu de la ciutat de Barcelona sigui tan important, no? Ha deixat una mica amagat aquesta figura que jo crec que s'ha de reivindicar com una figura nacional, perquè pensa un sistema nacional. I no només el pensa, sinó que el porta a la pràctica. I el porta a la pràctica en un moment de guerra.
Clar.
Vol dir que és extraordinari. I jo crec que se l'ha d'elevar. No només és l'arxiu de la ciutat de Barcelona, que és importantíssim, sinó que té una visió de país. I jo crec que això, hi ha molts homes durant la República que fan aquest canvi, no? S'apugen i miren el país.
L'agost de 1938, Duran i Sempere va preparar una conferència pel 8è Congrés Internacional de Ciències Històriques de Zuric, la ciutat on estava recuperant-se d'un accident de cotxe que havia patit el juliol del 36, quan, en aquell moment, el conseller Ventura Gassol el va fer tornar amb urgència a Catalunya. Duran i exposava els esforços duts a terme per part del Servei d'Arxius que dirigia, pràcticament acabat de crear, per protegir el patrimoni documental del país dels perills de la guerra. Aquesta comunicació, de fet, no es va publicar mai a les actes del Congrés.
Quan vaig arribar a Barcelona, em vaig trobar enmig de la revolta que l'aixecament militar havia desencadenat. Des del meu punt de vista, és a dir, des del punt de vista dels arxius, la revolta podia ser fatal, perquè els principals arxius, sobretot els més antics, o bé procedien de jurisdiccions eclesiàstiques o bé representaven el capitalisme. El Servei d'Arxius de la Generalitat, acabat de crear, encara no s'havia pogut organitzar. No disposava de personal, ni d'edificis, ni de partides en el pressupost. Vam haver d'improvisar. Vam buscar en diverses poblacions de Catalunya locals que passessin desapercebuts, situats en carrers poc freqüentats, per concentrar-hi la documentació que anàvem recollint dels edificis amenaçats o en estat ruïnós. Si haguéssim de traduir en regles generals tot el que vam aprendre, podríem dir que durant la crisi d'autoritat que comporta inevitablement una revolució, els que haurien d'assumir el deure de salvar el patrimoni històric, artístic i bibliogràfic haurien de posar-se sota la protecció d'una institució amb un prestigi cultural real, sense cap color polític ni confessional. Un arxiu, una biblioteca, un museu, una universitat. Davant la revolució, disposar dels arxius equivalia gairebé a tenir-los salvats. Davant la guerra, en canvi, ens amenaçaven dos nous perills: la mobilitat dels fronts de batalla i el bombardeig de les poblacions de la rereguarda. Els nostres documents havien d'estar sempre a punt per a successius trasllats. Cal remarcar que la totalitat dels arxius protegits, traduïts en metres lineals de prestatgeries, ens dona la xifra considerable de 15.000 metres. Cal afegir-hi una altra xifra imponent, la dels 150.000 documents en pergamí. Un camió no pot carregar més de 50 metres lineals, la qual cosa suposaria una caravana de més de 300 camions. Nosaltres disposàvem regularment per als trasllats de dos grans camions i en el moment en què us parlo ja han superat els 50.000 quilòmetres. La xifra respon a les anades i vingudes per carreteres i camins per tal de recollir les restes dels arxius parroquials, els nombrosos arxius de les catedrals o els encara més nombrosos dels fons notarials i traslladar-los als nostres dipòsits. Mai fins ara els documents que traslladàvem no havien sortit del seu lloc originari i molts eren dels segles IX i X. L'arxiver és home de pau. Els documents del seu arxiu poden ser els testimonis de lluites cruels i tràgiques. Els historiadors que els comenten poden aportar una passió personal a les pàgines dels seus llibres, però l'arxiver no pot tenir preferències. La seva personalitat ha de desaparèixer darrere els seus registres i dossiers. Si, per atzar, se submergeix en un ambient de guerra, ha d'actuar amb aquest esperit. El Servei d'Arxius de la Generalitat ha nascut justament sota un cel de guerra. Els seus arxivers han estat mobilitzats com una secció de la Creu Roja, destinats a protegir el testimoni documental de les generacions anteriors, que cal llegar a les generacions futures per no interrompre la cadena de la història humana.
Això és En Guàrdia.
Pilar Corba, Duran, com tothom, devia patir la guerra, però sembla que surava, no?, per sobre de la guerra, no?
Sí.
És allò, sí. Malgrat que, òbviament, segur que la devia patir, devia passar-ho malament perquè no, ningú se'n lliurava d'això, però sembla que l'home tenia una visió que no... Això és una vicissitud, el que s'ha de conservar als arxius, i és igual que caiguin bombes, sí. No? Que allò, sí, simplement sí, canviem de lloc perquè les bombes no caiguin a sobre dels documents.
Bueno, la guerra és un moment on surt aquest interès de Duran i Sampere pel patrimoni, no? Que està per sobre de tot, dels bombardejos, de tots els problemes revolucionaris, etcètera, etcètera, no? Duran torna, perquè estava a Zurich, sí, a causa d'un accident d'automòbil, el crida al conseller i es posa les seves ordres. El 31 de juliol ja comença el salvament. És a dir, l'aixecament és el 18, no? A Barcelona sabem que no triomfa, però hi ha una revolució, sí, sí, dintre de la revolució, diguéssim, i el 31 Duran ja està organitzant el salvament. Això com és possible? Doncs és possible perquè era un home que coneixia el territori, que coneixia quin eren les fonts que s'havien de preservar. Avui dia nosaltres ens costa decidir què preservarem en cas de... És difícil, perquè hi ha moltíssim. En canvi, ell ho té clar, sap on estan els arxius, els recull i busca quina és la manera, l'estructura, l'organització que ha de muntar per preservar-los, no? I aquest és un gran valor en temps de guerra. Estaven, o sigui, hi havia un moviment revolucionari a Barcelona, no?, que feia perillar. I penseu també, quan hi ha guerres, l'acció número 1 és salvar persones. En aquest cas,
lògic, sí,
acció número 1 també va ser salvar arxius. Això és de molt valor. No sé si hi ha alguna experiència a Europa o al món que l'acció número 1 fos salvar arxius. Vull dir que té una importància extraordinària.
A partir d'aquesta situació que se salva el patrimoni, com queda la situació de Duran? Aconsegueix viure encara d'arxiver? La depuració no el fa fora de la feina?
No l'inhabiliten, està habilitat
de tot, sí,
i es torna a incorporar com a director de l'Arxiu Històric de la Ciutat. Des del punt de vista de l'arxivística catalana ja no farà aportacions, grans aportacions. Per això nosaltres en aquesta exposició fet, recordo, doncs nosaltres la tanquem una mica en aquesta darrera etapa, no?, en la que ja la gran característica de Duran és aquesta difusió del patrimoni, no?
Patrimoni cultural en tenim, però patrimoni de temps no. O sigui, hem d'acabar perquè el temps se'ns emporta. Pilar Cuerva Castillo, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ella és la directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya i comissària d'aquesta exposició, l'Arxiver Duran, ideòleg de l'arxivística catalana. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, una altra figura d'aquestes que sona, no saps qui és, però caram, era important, eh?
No, però jo crec que hi ha un cert reconeixement, en fi, general, de dir, escolta, aquesta és una peça de primera categoria, eh?
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavi Martín i Xavi Pujol.